Josep Guijarro és un dels investigadors més incisius del fenomen ovni que tenim a Catalunya.
Actualment dirigeix i presenta a Televisió de Terrassa l'espai Al Filo de la Realidad.
Javier Sierra és l'ufòleg i investigador de camp més actiu de l'última generació espanyola.
Actualment és col·laborador de la revista Más allá de la ciencia i coordinador de la nova col·lecció de fascicles Más allá de los ovnis.
Javier Sierra. Donem pas primer als estrangers, si et sembla. Javier Sierra. Portem més de 40 anys investigant objectes voladors no identificats. Són els casos més antics els més estudiats? O els més bons per a un investigador?
No necesariamente. Sí que hay algunos casos antiguos muy investigados y además se produce en estos mismos momentos un fenómeno muy curioso dentro de la comunidad de investigadores OVNI, y es que parece que hay una tendencia a recuperar los casos antiguos y a examinarlos punto por punto. Es lo que está sucediendo con el caso de Roswell, que abría un poco el programa, donde ahora mismo en Estados Unidos acaba de publicarse un libro que se titula OVNI estrellado en Roswell. Se está preparando ya otro libro que aparecerá probablemente a finales del verano, que analiza el mismo caso con nuevas evidencias y nuevos testimonios. Y además es una cosa curiosa porque para ser un caso de OVNI estrellado están continuamente apareciendo nuevos testigos y nuevas personas que tienen que ver con él. Recientemente, por ejemplo, aparecía una persona que estaba encargada en aquella época de la funeraria de Roswell y que por primera vez declaraba. Yo había tenido ocasión de encontrarme con él en el propio Roswell, pero no quiso hacer declaraciones oficiales, y ahora recientemente declaraba que él recibió de parte de la base militar de Roswell un encargo de 4 féretros pequeños que tenían que llevar a la base para transportar lo que no se sabe qué exactamente, ¿no? Y este hombre cumplió con ese encargo para llevar a 4 cuerpos pequeños, y obviamente en la base militar, dentro de la base militar, no había niños. Se supone que era para llevar a los presuntos extraterrestres que serían de pequeña estatura.
Pero tú escribías en una revista muy coneguda aquests temes. Uh-huh. Espanyola, que això no era cap base, vull dir que pot ser un invent d'aquest senyor.
Sí, por supuesto. O sea, el caso de este señor, del que llevaba la funeraria, puede ser un relato simplemente para buscar protagonismo. Sí. Lo que ocurre es que hay una jugada que en este caso va a su favor, y es que este hombre, a pesar de haber conocido el caso durante muchos años, no hizo ningún tipo de declaración. Y estas declaraciones que han salido recientemente han sido unas declaraciones prácticamente de estrategia, ¿no? Una mujer que está investigadora del tema OVNI y cuyo padre trabajaba también en funerarias, se acercó a este hombre y le lió para que le contase el caso un poco privadamente, pero obtuvo toda la información en sí, ¿no? Entonces, lo claro es que por lo menos este hombre no busca ni dinero ni publicidad. Quizá haya otros móviles que no conozcamos, pero de momento parece un testimonio ahora más fiable, ¿no?
Uh-huh. Josep Guijarro, els investigadors de la nova ona, com sou vosaltres, considereu, encara que el fenomen OVNI és producte preponderantment de l'arribada al planeta Terra de naus procedents de l'espai exterior?
És evident que una gran part sí. Tots nosaltres, penso que em puc parlar per tots, creiem en la possibilitat de visita exterior, és a dir, d'extraterrestres, o, per ser més exactes, d'un origen estrany del fenomen OVNI. El que passa és que potser per la peculiar forma en la que en aquests darrers temps el fenomen ha anat succeint, hem donat pas també a altres teories que potser en un principi s'havien descartat, com són les teories socials o les psicològiques, que no s'estan emprant per descalificar el fenomen, sinó com un complement, perquè és evident que no tots els casos que arriben fins a les nostres mans tenen una explicació des del punt de vista extraterrestre. Però això no vol dir, ni molt menys, que no hi hagin casos documentats en el que no es pugui trobar una explicació.
Mm-hmm. És cert que els mitjans militars espanyols donaran pròximament a coneixement públic els arxius que guarden sobre objectes voladors no identificats?
És cert que s'estan fent gestions. El que ja no sé si serà cert o no és si realment les donaran. Hi ha hagut recentment una pregunta per part d'un parlamentari del PP, penso que es deia
Gabriel Elorriaga,
que demanava al govern govern, si realment existia documentació oficial sobre ovnis oculta a l'opinió pública, i el govern, després de 40 dies, segons em confessava aquest parlamentari, li va donar com a resposta que efectivament sí. Aleshores, el que es qüestionava en aquest cas era per què s'aplicava aquesta llei als objectes voladors no identificats, donat que la llei de seguretat nacional, de secret, tenia que aplicar-se sobre objectes o coses que afectaven a la seguretat nacional. Per tant, aquí es suscitava una miqueta la polèmica de per on anaven els trets. I cas de que es posés en marxa aquest procés, que sembla que és evident, de desclassificació, i es donguessin els informes a l'opinió pública, si ells, com va passar als Estats Units, quan William Spalding va fer la reclama pública d'informes, se'n reservessin algun dient que afectava la seguretat nacional, voldria dir que ells tenen, diguem-ne, proves evidents de que aquest fenomen pot arribar a ser perillós per l'home. Per tant, aquesta també és una qüestió intrigant, quan menys, no?
Aquests 40 dies de plaç, o de quarantena, mai millor dit, pot suposar que ha hagut una consulta als Estats Units?
Bueno, eso es complicado, quizás sí.
El govern, i ara que ell mateix, doncs, ha arribat a ser ministre de Justícia, mai ha tornat a treure el tema. Això vol dir que un, quan arriba a certs nivells de poder, queda menjat pel secret ovni, com d'altres secrets.
Sí, indudablement. Y bueno, también hay un poco que conocer la maquinaria de los secretos oficiales en este país y sobre todo la mentalidad de los militares. Y el hecho de que ahora mismo estén ellos dispuestos a desclasificar el tema y que las personas que, bueno, de una u otra manera nos hemos acercado al Ministerio de Defensa a consultar cosas, se nos haya permitido el acceso a esa documentación, o aparte, o por lo menos a ver alguna.
El volum 2 de la Introducció a la Ciència Espacial, publicat per l'Acadèmia de la Força Aèria dels Estats Units, inclou un capítol d'estudi dels ovnis. Allà s'afirma que
els ovnis són objectes materials que estan o bé pilotats o guiats per control remot per éssers que són de fora d'aquest planeta.
I afirma també que
les visions d'ovni sembla que s'estenen al llarg, ja, de 47.000 anys.
Fa uns 11.000 anys, algú va traçar des de l'aire el mapa de les costes de l'oceà Atlàntic, incloent-hi les costes del continent americà, que llavors enllaçava per una estreta llengua de terra amb l'Antàrtida. El mapa, que així ho testimonia, es conserva al Palau de Topkapi, a Istanbul. Es tracta d'un mapa traçat al segle XVI per l'almirall de la flota turca Piri Reis, que afirma haver-se servit d'altres mapes molt més antics encara.
Als textos bíblics llegim com el profeta Ezequiel ens narra el seu encontre amb un vehicle volador, que se li va acostar tant, a la vora del riu Quebar, a la rodalia de Babilònia, que fins i tot va poder veure un dels seus tripulants, que li va parlar a ell personalment.
Joseph Blumrich, enginyer directiu de l'agència espacial nord-americana NASA, va analitzar el text bíblic i va reconstruir l'aparell vist pel profeta.
L'any 322 abans de la nostra era, diversos escuts voladors en formació triangular van propiciar amb la seva decidida intervenció l'assalt i la presa de Tir per part d'Alexandre el Magne.
Al segle X, les tropes de Carlemany van superar el setge al castell de Sigisburg, a què els estaven sotmetent els saxons, gràcies a l'aparició inesperada de dos escuts voladors a baixa altura al damunt del castell. Aquests escuts voladors van fer fugir espaordits els saxons, que a més es van convertir al cristianisme a causa d'aquesta aparició celest.
L'any 1527, el cronista d'Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, i tota la tropa espanyola que era amb ell, van veure sobre el seu campament en Mèxic durant més de 20 dies un objecte volador estàtic no identificat en forma d'espasa o creu.
L'any 1883, el director de l'Observatori de Zacatecas, a Mèxic, va veure-hi parcialment fotografiar en dos dies consecutius un total de 447 objectes voladors no identificats que passaven per davant del disc solar.
L'abril de l'any 1949, dos objectes voladors no identificats que evolucionaven a una velocitat de 28.000 km/h van acompanyar el llançament d'un míssil a l'àrea de proves de tir nord-americana de White Sands.
El 9 de setembre de 1978, un avió comercial anglès de la companyia Transmeridiam va estar a punt de xocar sobre el mar al davant de Barcelona amb un objecte volador no identificat.
L'11 de novembre de 1979, un caravel de la companyia Transports Aèris Espanyols es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència a l'aeroport valencià de Manises per la persecució a què l'estava sotmetent un objecte volador no identificat.
Són només unes mostres de l'amplíssima casuística d'avistaments ovni que es donen gairebé cada dia.
Al llarg de tota la història, en totes les èpoques, l'home del planeta Terra s'ha vist acompanyat per objectes que volen i que ningú no sap d'on venen, per què venen i quina intel·ligència hi ha al darrere.
Sintonia Alfa.
Falten 7 minuts per 2:15, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Avui parlem de l'investigació OVNI actualitzada. I tenim trucades ja. El Clot, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
En Josep.
Josep.
Descriure una constel·lació, diu que ell, amb 5 punts a l'espai, 5 punts repartits, pot fer en un moment la mateixa constel·lació que va descriure la dona de Betty Hill.
Mm-hmm.
O sigui, què opinen d'això?
Molt bé.
O sigui, van dir que això, que amb 5 punts a l'espai ho poden fer pràcticament bé.
Molt bé.
Que no fa falta ties a 8 anys.
Molt bé.
No sé, a veure què ho poden opinar d'això.
D'acord, Josep.
Val.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu, bona nit.
Una nota de premsa emesa el 25 de novembre de 1980 deia:
la Junta de Caps d'Estat Major ha declarat afer reservat l'assumpte dels ovnis vistos per 7 avions el dia 11 passat dintre del sector aeri custodiat pel Centre de Control de l'Aeroport de Barcelona. La declaració d'afer reservat es basa en el fet que, d'alguna forma, aquesta qüestió podria afectar la defensa i la seguretat de l'Estat.
Sintonia Alfa.
Mig minut per 3:15 quan esteu a la Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Avui intentant esbrinar si el fenomen ovni és investigable o no. Sabadell, bona nit.
Hola.
Hola.
Volem preguntar, dos hermanos,
sí?
Reunidos, su domicilio,
¿qué?
A mis hermanos, suplicamos perdón.
Sí.
Suplicamos perdón, señor, desconecto, desconecto, comunicación.
Sí.
Afirmarlo sin temor a dudarlo es que las fotografías que se divulgaron con este asunto son radicalmente falsas. Y claro, eso hace pensar mucho porque las fotografías fueron el apoyo principal desde el primer momento del caso. Ya el diario Informaciones del 2 de julio del 67 publicaba el caso, pero lo publicaba con las fotografías. Y bueno, lo que sí que está claro es que las fotografías en su momento desataron bastantes pasiones económicas, porque hubo tensiones incluso para comprarlas, se compraron por una suma bastante elevada y hubo ofertas posteriores también al anónimo fotógrafo que desde luego se embolsó el dinero, a pesar de ser anónimo, de esta historia. Y sospechamos que hay ciertas conexiones que podrían explicar que aquello fue un fraude. Les fotos de Sant José de Valdés.
El que és evident és que els dos estudis que es van dur a terme, el de Claude Power i el de William Spalding, un determinava que es tractava d'una maqueta de 20 centímetres i l'altre descobria un filament que sembla ser aguantava aquesta maqueta. El que està clar és que és evident també que hi ha una sèrie de testimonis que no podem amagar i que donen suport, almenys, a la possibilitat de que un objecte no identificat passegés aquella zona en aquella data. El que és curiós i el que aquí hem de determinar si és o no casualitat és que amb una previsió anterior en la tertúlia de la Ballena Alegre Fernando Sesma rebia la comunicació de que proper en aquelles coordenades s'hi realitzaria un avistament procedint d'aquest planeta humà.
En tot cas, com queda una hora i cinc minuts de programa, convidem, si us sembla bé, a que, si continuen sentint aquest programa, tornin a parlar aquesta nit.
Molt bé, arrisquem-nos.
I responem als oients. Josep del Clot preguntava sobre els ovnis de Voronezh. Qui vol contestar?
Bueno, si lo decían con la vinculación posterior a San José Valderas, que creo que sí, porque iban las dos preguntas seguidas, yo creo que iban intencionadas en ese sentido. Y si se refiere al hecho de que en el famoso ovni de Voronezh de septiembre del año 89 aparecía el símbolo de humo grabado, yo soy de la opinión, después de haber visto toda la evolución del caso, de que aquello es desinformación. Desinformación de la agencia TASS, propiamente, que divulgó en un principio la noticia pura y sencilla de que allí había aterrizado un ovni que había sido visto por incluso adultos. O sea, la noticia original es que había muchas personas que lo habían visto. Vieron que aquella noticia apareció en todos los diarios y en las primeras páginas de todos los periódicos, a diferencia de lo que había pasado con otras noticias que ellos habían divulgado anteriormente. Se asustaron por la política de Glasnost, no podían echarse atrás, no podían ocultar la información sobre este caso, y decidieron utilizar la otra treta para ocultar la información, que es engordar la información y desinformar con la propia información. Y de ahí vinieron después todos los relatos de los extraterrestres que lanzaron rayos contra los niños, y entre esas informaciones desinformadoras, valga un poco la paradoja, pues aparecía el símbolo de humo. Curiosamente, la propia agencia TASS divulgaba, junto con los dibujos de los niños con el símbolo de humo, las fotos de San José de Valderas. Y es bien curioso que la Unión Soviética conociera ese asunto.
San José Valderas ja està contestat, penso. També pregunta en Josep sobre la missió Rama, si creieu que és un frau, els avistaments ovnis relacionats amb la missió Rama.
Bueno, jo no parlaria de frau en aquest cas, sinó que bueno, s'haurien d'analitzar els avistaments concrets que s'han pogut anar recollint al llarg de tots aquests temes. La missió Rama, precisament, en el Vendrell quedava oficialment dissolta, tot i que a l'actualitat se segueix notant una certa activitat en els grups Rama, tot i que aparentment sota un altre nom, aquesta oberta missió humanitat, inclús amb l'amenaça, entre cometes, de que en el passat mes de març tindrien llocs nous avistaments en el desert de Chilca. Jo avui dia encara ignoro si aquests avistaments prèvia cita s'han dut a terme o no. El que puc jutjar d'alguna manera són els avistaments previs, i en aquest sentit estan com a importants en el que hi van assistir tot aquell núvol de periodistes, que sí, s'ha de dir que no era tal núvol de periodistes, sinó que en realitat com a periodistes autèntics estaven els del Canal 51 de Miami, que són els únics que van poder d'alguna manera gravar amb les seves càmeres les evolucions d'aquest objecte, i una segona filmació que sí va ser divulgada a Espanya, en la que aparentment semblaven llums de cotxe el que es movien per allà. Aquestes dues filmacions semblen constituir l'única evidència de que realment aquell dia va succeir doncs un avistament d'objectes voladors no identificats.
Són a punt d'arribar les notícies de la una. Continuarem d'aquí uns 7 minuts.
De novembre de 1981, el general Kolman Bonkevitsky, el llavors assessor militar de la Casa Blanca i del Consell de Seguretat Nacional, general Robert Schweitzer, li diu:
el president Reagan està perfectament assabentat del perill ovni que vostè tan clarament documenta i està fent tot el que és el seu poder per restablir el marge de seguretat de la defensa nacional tan ràpidament i prudentment com sigui possible.
Josep del Clot preguntava quines són les últimes teories sobre el fenomen ovni.
Bueno, jo crec que abans de la presentació, amb la teva pregunta, contestava en part aquesta demanda d'aquest oient del Clot. Sembla que hi ha dues tendències marcades. Una, la que prové dels Estats Units, la tendència diguem-ne, proeté de la possibilitat de que el fenomen ovni doncs, sigui això, la visita d'una civilització o de diverses civilitzacions extraterrestres, tot i que n'hi ha moltes altres teories, des de les velles i estimades teories que apunten a la possibilitat de visitants de l'interior de la Terra, viatgers del temps, etc., etc., fins a les noves teories provenins de fonamentalment de França, on investigadors de la talla de Thierry Pimbidic, de Bertrand Mehest, estan aportant que tot això formi part, si més no, d'una transformació dels arquetips psíquics que puguin en un moment donat doncs, materialitzar-se en el nostre món físic i donant-se a conèixer. I jo tinc una teoria particular en aquest sentit, en la que diem-ne que el fenomen ovni està una miqueta a cavall entre el món dels ovnis i el món de la realitat. O no el fenomen dels ovni en una amplitud, sinó algunes de les seves facetes més concretes, com podrien ser els fenòmens contacte o els fenòmens tan recents de visitants de dormitori i abduccions modernes, que sembla que determinats estats psíquics del subjecte puguin d'alguna manera obrir la porta a un nou món dimensional, no?, en el que, sense deixar de banda la seva aplicació física en el món, s'apareix a nosaltres una miqueta el que la nostra ment moldeja. No? Aquesta és una de les teories, de les moltes, que s'estan esgrimint a l'actualitat i que em penso contesta la pregunta d'aquest oient.
¿Vos afegir alguna cosa?
No, en absoluto. No. En absoluto contestar la siguiente pregunta del oyente.
Matrimoni Hill.
Bueno, ese es un buen caso.
Deia que aquest oient, en Josep, que amb una proposta de 5 punts a l'espai pot reproduir la constel·lació que ells citaven.
Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Carl Sagan, ya sé... Bueno, eso es bien curioso, ¿no? Por ejemplo, la involucración de Carl Sagan en este caso. Sagan se involucra en este caso a raíz de introducirse en el PSYCOP, que es la organización que se dedica al desprestigio sistematizado de este tipo de temas. Además, aprovecho para decir una cosa. Acaba de publicarse en Estados Unidos un informe bien curioso, que no tiene nada que ver con los ovnis ni con este tipo de fenómenos, de una investigación sociológica que se ha hecho sobre el PSYCOP. Bueno, sobre el PSYCOP y otras organizaciones que se dedican a este tipo de asuntos, sean pro o contra los fenómenos paranormales. Y decían del PSYCOP, literalmente, que el PSYCOP es una organización que se dedica única y exclusivamente al desprestigio de la información, nunca a la investigación de la información. Y que las propias siglas del PSYCOP mienten, porque dice que es Comité para la Investigación de los Pretendidos Fenómenos Paranormales. Y bueno, resulta que no es Comité para la Investigación porque no investigan en ningún caso, sino que simplemente se dedican a refutar. Y Sagan se metió en el tema de los Hill exclusivamente para refutar el caso de los Hill, porque podía aprovechar un poco su posición de hombre popular para ganar el punto si desprestigiar este caso OVNI. Aunque, es justo decirlo, las declaraciones de Sagan eran acertadas. Es decir, la teoría de Marjorie Fish, que es la profesora que trabajó colocando en su estudio bolas de papel a semejanza de los planetas inmediatos de nuestro sistema solar, bueno, perdón, de las estrellas de nuestra galaxia, y tratando de encontrar una semejanza con el mapa que había visto Betty Hill a bordo del OVNI, bueno, pues el ángulo que ella buscó, si se buscase en otros ángulos, en otras perspectivas, se podrían ver cosas similares. Además, el mapa de Fish no era exactamente igual al dibujado por Betty, y solo se le parecía. Y, claro. Y por esa misma ley de afinidad se podían haber encontrado otros muchos puntos.
El que, si em permetiu afegir, és que mai, en cap cas, hauríem d'agafar exclusivament una data fora de context, sinó que s'han de valorar les dades, si parlem d'investigació i volem parlar de mètode científic, en el seu conjunt, i no podem agafar ni molt menys el fet de que tu, en 5 punts, doncs, puguis reproduir aquesta constel·lació, quan hi ha moltes altres coses, poden, d'alguna manera, que el judici vagi cap a una banda o cap a l'altra. No?
En Sirius, de l'Eixample, diu que per ell és evident que existeix un comitè, com ara el Majestic 12, sigui amb aquest nom o amb un altre, que investigui el tema OVNI a nivell oficial americà.
Con toda seguridad. O sea, con toda seguridad existe un comitè, y además estoy de acuerdo con el oyente de l'Eixample, en el asunto de que quizás se llame Majestic 12, quizá no. Pero lo que sí que me gustaría decir es que el tema de Majestic 12 guarda coherencia con lo que se supone que pudo suceder inmediatamente después del OVNI estrellado en Roswell. Es decir, esa es una historia bien interesante. O sea, el tema de Roswell aparece en un momento en que no había ningún tipo de precaución en contra de los secretos del tema OVNI. Cuando llegan las noticias de los cadáveres y de la existencia de un platillo estrellado a Washington, Washington intercepta todo tipo de comunicados de prensa y obliga a los militares de la base de Roswell a decir que aquello había sido un globo sonda, y es muy lógico que aquello pasase a lo que se llama sección de tecnología extranjera de la entonces recién, de los recién creados servicios de inteligencia norteamericanos, y que ahí se formase una comisión de investigación. Uh-huh. Aunque, y eso para el oyente del ensamble es quizá basado en la certeza interna después de leer toda la documentación que existe sobre ese asunto, el Majestic 12 probablemente se trate de una maniobra, una campaña para ocultar el verdadero comité que ha estado trabajando en esta historia.
Com deia el mateix oient, això ho saps, ho creus o no ho saps?
Esa es una pregunta. Yo te diría, después de haber consultado la documentación y de haber hablado con algunas personas y de haber visto papeles, sobre todo en Estados Unidos, en el viaje que hice en mayo del 91 a Roswell, te diría que lo sé. Sobre todo después de haber hablado con Clifford Stone, que es un sargento retirado de la Fuerza Aérea, que obtuvo, mientras estaba cumpliendo con sus tareas de sargento en Roswell, bastante documentación que apoyaba la existencia de personas de un comité científico que visitó en varias ocasiones Roswell, al parecer, para documentar toda esa información, y que después se dedicó a investigar propiamente los restos que actualmente y casi sin ninguna duda están en Wright-Patterson, en Ohio.
Qui t'interessi ampliar informació sobre aquest cas i la teva investigació està publicat a Más Allá, oi?
Sí, exacte, en el monogràfico que se publicó en septiembre del 91 de Más Allá de los Hombres.
També preguntava en Sirius, o argumentava més aviat, més ben dit, que era urgent d'averiguar si realment hi ha objectes volants no identificats, estavellats i, per tant, potser identificats, i els seus cossos. Li semblava aquesta la via més ràpida d'accedir... Exacte.
També la més difícil, no?
També la més difícil, sí. ¿Es viable, això?
Sobre todo nos estamos dando cuenta de una cosa. Ahora mismo, con el tema de Roswell, que es el caso que se está investigando por excelencia en Estados Unidos, se están produciendo cosas muy curiosas. La Fundación para la Investigación OVNI en Estados Unidos, que es un organismo que se dedica a recuperar fondos, a recoger fondos de personas que quieran hacer donaciones para dedicarlas después a casos OVNI en concreto, ha destinado ya más de $20,000 a la investigación de este asunto para pagar viajes de investigadores, etcétera, y ha preparado un par de vídeos que han presentado a diversos senadores y congresistas norteamericanos para que ellos mismos empiecen a tomar acciones legales contra el gobierno norteamericano y presionen lo suficiente como para desclasificar la información. Se han producido ya algunos efectos dentro de los senadores norteamericanos que han pedido ya ese tipo de desclasificación de la información concerniente al caso de Roswell exclusivamente. Uh-huh. Y en todos los casos de algunos congresistas que han pedido esa información, se les han cerrado todas las puertas. Porque ese asunto, ellos aducen el tema en general, el tema OVNI en general, pero el tema Roswell en particular está considerado como materia reservada. Y claro, mientras no haya colaboración por parte de las autoridades, que son los que guardan esa evidencia, pues no podremos demostrar.
¿Hi ha indicis de més casos similars a aquest de Roswell, d'objectes estavellats i... o de cossos trobats?
Bueno, si examines la història, desde luego hay un montón. Pero, bueno, ese es uno de los temas más curiosos. Justo después del de Roswell, que es el caso más documentado y el más serio de todos, porque es el primero, sobre todo, y es el que utilizamos los investigadores como factor sorpresa a los militares. De ahí obtuvimos la mayor parte de la documentación de que los militares no estaban preparados para ello. Pues a raíz de aquella historia comenzaron a aparecer en todo el sur de los Estados Unidos multitud de casos de ovnis estrellados. Eso, el efecto que provocó en la época y el efecto que provoca hoy en los investigadores es idéntico. Y es que, bueno, ¿cómo es posible que se estrellen tantos ovnis en una zona como aquella? Entonces, la sensación que uno recibe al obtener toda esa documentación es que no merece la pena investigar ovnis estrellados, porque probablemente se trate de un bulo o de algún tipo de mito o de mentira creada. Y yo estoy casi seguro de que muchos de los ovnis estrellados posteriores a Roswell, que surgieron y que se dieron... o que obtuvieron eco en los medios de comunicación, fueron puestos a propósito en los medios de comunicación para desinformar. Un poco el caso de Voronezh, o sea, que se dedican a engrosar la información para desprestigiarla. Cuanto más increíble sea, y cuantos más casos y más increíbles sean, menos crédito va a merecer a la opinión pública.
Mm-hmm. Billy Mayer, el vídeo de Billy Mayer.
Sí, és un tema portat i tornat a portar, i un tema sumament interessant i delicat, diria jo, en el sentit de que certament és evident que s'han fet aquestes proves, però s'ha de matisar també els termes amb el que s'han fet aquestes proves. En primer lloc, les mostres analitzades fonamentalment per Neil Davies i per Marcel Vogel de les fotografies de Billy Meyer no han estat fetes amb els originals fotogràfics, sinó que han estat còpia de còpia de còpia de còpia. I d'altra banda, segons el testimoni que nosaltres hem pogut recollir a nivell de correspondència amb aquesta gent, és que els estudis fotogràfics es van encarregar amb una empresa que els va fer per vendre el producte. És a dir, ells van portar la mostra, van dir, nosaltres tenim aquestes fotografies que volem analitzar. Si l'analitzen bé, això nosaltres comprarem aquests materials, si no, no ens interessa. Aleshores van donar un informe favorable, una miqueta amb la premissa de que interessava donar bons informes comercials dels productes que ells venien. La qual cosa, fins a cert punt, invalida els anàlisis fets a les fotografies. Queda net el nom de Neil Davies en el sentit de que el responsable de publicitar tot aquest assumpte, que va ser el coronel Wendell Stevens, va aprofitar que ell feia a l'estudi aquestes fotografies a nivell personal, incloent en el seu llibre conta que From the Pleiades, que el senyor Davies, treballant per l'IBM, i això ho destacava, realitzava aquests estudis, quan no era així, sinó que ell ho feia amb els seus ordinadors personals i a títol estrictament personal. Per tant, podríem parlar-ne molt del tema de Meyer, però jo el posaria absolutament en quarantena a jutjar de totes les altres històries perifèriques que es mostren concretament en aquest cas.
Sabeu alguna cosa d'un vaixell, d'un barco desaparegut entre la zona d'Itunes o el nord d'Àfrica?
Ni idea.
Fa uns 10-15 anys. Ni idea.
No, incluso, bueno, si Sirius pudiera buscar ese recorte de prensa o esa información, pues no sé, podríamos intentar rastrearlo.
Sou a la sintonia Alfa de Catalunya.
Marshall Chadwell, en un comunicat interior dirigit el 2 de desembre de 1952 al director de la CIA, escriu:
alguna cosa està passant i ha de tenir la nostra atenció immediata. Les visions d'objectes inexplicats a grans altituds, viatjant a altes velocitats pels voltants d'importants instal·lacions defensives americanes, són de tal naturalesa que no poden ser atribuïbles a fenòmens naturals o a vehicles aeris de tipus conegut.
Sintonia Alfa.
En Joan de les Corts parlava de la fredor o de la calor dels ovnis. Voleu argumentar alguna cosa, afegir, ampliar, escalfar el tema?
Pues, resulta molt difícil d'argumentar. Jo crec que ho ha fet perfectament
en Joan.
En Joan, i poc s'hi pot afegir.
L'August de Gràcia diu que fa uns anys 5 membres de la seva família van ser testimoni d'un encontre amb un ésser que ells diuen, creuen que no és aquest planeta. Això va ser al Ripollès, a Caralps, al Prepirineu. Preguntava coses concretes, no volia explicar per entendre el cas. Sí, preguntava on es pot adreçar aquí a Catalunya perquè se li fes cas seriós i ell pogués tenir una conversa amb gent entesa amb el tema. Això potser tu...
Sí, bueno, resulta difícil de recomanar sempre algun centre, i jo sempre en dono dos, no? Un és el Centre d'Estudis Interplanetaris, per la seva història, per la seva singladura. Són persones serioses, són persones que en principi no tenen cap interès en divulgar el tema als mitjans de difusió, i em penso que aquesta és una de les claus. I l'altra, de diversa ideologia, en aquest sentit, doncs, el seu estudi va ja amb una premissa potser més centrada, com és l'Institut d'Investigacions i Estudis Exobiològics. Jo sempre dono tots dos per no casar-me ni amb uns ni amb els altres. Uns, diguem-ne, ho estudien més des d'un punt de vista escèptic i potser amb una observació, doncs, més tancada, mentre que els altres tenen una amplitud potser més de mires i la mentalitat més oberta. Que sigui l'oient el que elegeixi, per tant, doncs això, el CEI i l'IE.
Potser, si voleu, donem els dos telèfons, com això no és cap negoci, ni el CEI ni el IIEE, podem donar els telèfons. Si et vols adreçar, August, al Centre d'Estudis Interplanetaris a Barcelona, al 215-86-21, 215-86-21, Tinc entès que es reuneixen els dilluns a la tarda. I a l'Institut d'Investigacions i Estudis Exobiològics, al 300-7615, 376-15, tots dos de Barcelona.
La segona pregunta deia que què havia de fer en el cas de que hagués vist un ovni, una persona que hagués vist un ovni. I aquesta és una història sempre interessant, sentit de que, i els joves això ho hem tingut molt en compte, des del principi ens vam donar compte de que una miqueta aquells lligams que existien antigament entre investigadors i testimonis, doncs s'havien trencat una miqueta en els darrers temps, potser en un creixement paral·lel de la publicació de fets en els mitjans de comunicació especialitzats o no. Per tant, era evident que hi havia un canvi de conducta que ha repercutit també en el nombre de casos que anualment ens arriben a les nostres mans. Jo voldria, des d'aquí, trencar una llança en el nostre favor, en el sentit de que nosaltres tendim, de vegades no passa, però tendim a no fer judicis a priorístics i a entendre i acceptar l'anonimat d'aquella persona. És a dir, no perquè se'ns expliqui un cas, necessàriament ha d'anar als mitjans de comunicació o ha de transcendir a l'opinió pública, sinó que, això jo parlo per la meva persona, però sé que hi ha, com el cas del Javier, persones que respectem l'anonimat de testimonis que així ho desitgen, no? Tot i que si hi ha casos en el que el seu interès públic doncs és evident, doncs es publica el cas amb pseudònim, però sempre respectant aquest anonimat. Però jo voldria trencar aquesta llança, justament. És a dir, no necessàriament perquè se'ns expliqui un cas ha de transcendir a l'opinió pública. Jo estic una miqueta en favor de tractar de recuperar aquella dinàmica, una miqueta de mentalitat oberta, de tracte gairebé, doncs això, d'orella, no? D'escoltar en el testimoni, més que de jutjar-lo o de posar-lo a la picota.
Preguntava l'August també què ha de fer una persona que ha tingut un contacte.
Bueno, pues esa es una buena pregunta y muy difícil de contestar. Yo creo que inicialmente tratar de mantener el equilibrio mental en todo momento, puesto que al tratarse de una experiencia tan opuesta a los patrones comunes de lo que suele vivir una persona normal y a lo que es su realidad cotidiana, pues debe tratar de mantener una postura lo más correcta posible. Una buena terapia personal, pero buena terapia, es sobre todo contar el caso a algún amigo o alguna persona de confianza o algún familiar, si se atreve, desde luego, y no guardárselo exclusivamente para sí, porque eso lo que puede provocar son obsesiones y puede provocar que el caso en sí acabe afectando incluso al equilibrio psíquico y físico de la persona. Entonces, sobre todo, intentar compartirlo e intentar buscar, en la medida de lo posible, y si el caso es reciente, cuantas evidencias circunstanciales sean posibles para documentar este caso. Ayuda mucho a los testigos y a las personas que han vivido un contacto ovni volver a visitar el lugar de los hechos en compañía de alguien, generalmente tratar de recordar cuanto más sea posible y sobre todo tratar de familiarizarse con este asunto y no obsesionarse. Lo más importante es no obsesionarse y mantener una actitud y una mentalidad lo más abierta posible ante este tipo de hechos.
Algun de vosaltres dos ha tingut avistaments ovni propers?
Sí, els hem tingut nosaltres.
Sí, personalment.
Bueno, jo recentment vaig tenir una història que no sé com qualificar-la tampoc, no? Jo em trobava investigant un cas a la illa de Gran Canària. Ho explico perquè ja ho he explicat a un altre lloc, si no, doncs m'ho mantindria una miqueta callat. En relació a aquest tema anomenat ja com a visitants de dormitori, i concretament va ser en el decurs d'un vespre en el que havíem estat entrevistant en aquest testimoni i bueno, en el decurs de la conversa, ja entrada la nit, el televisor que estava encès va començar a pujar de volum. En principi vaig pensar doncs, que potser algú s'havia assegut sobre el mando a distància i estava interferint una miqueta a la conversa, però curiosament les pujades i baixades de volum es van accelerar. Vaig sentir aquella sensació que diu, ostres, aviam si passarà encara alguna cosa estranya. El gos va començar a plorar mirant en un punt perdut de la habitació, del menjador, i immediatament van començar a sentir-se diguem-ne com uns cants, com uns coros, que res tenien que veure amb els gregorians, evidentment, però que estaven allà. No sé el què, però vaig presentir que alguna cosa passava i que si aquells visitants de dormitori la visitaven amb ella, era el moment de que passés. Per tant, vaig suggerir que oblidéssim la conversa, que ens anéssim a dormir i que esperéssim aviam què passava. I jo dormia en una habitació paral·lela en el que aquesta persona dormia, que no tenia porta, a més, i vaig agafar la meva càmera, la gravadora, vaig preparar tot el material a l'espera de que si succeïa alguna cosa, doncs el primer en sorprendre, la primera foto la feia jo, i no qualsevol altra. De manera que em vaig estirar en el llit i vaig esperar. No crec que haguessin passat més de 10 minuts quan uns passos van començar a sentir-se pujant les escales d'accés cap al dormitori i el gos va començar a plorar novament. Jo vaig començar a susurrar el nom de la persona que es trobava, la persona que patia les coses aquestes, i no vaig rebre contesta. He de confessar que em vaig espantar quan de cop i volta vaig veure passar per davant de l'habitació l'ombra d'un d'aquests ananos acrocèfals tan típics i tòpics dels episodis d'abducció. En comptes de tirar la foto, el que va passar és que vaig tenir un relaxament total en el meu cos i vaig quedar dormit.
Sense la foto.
Sense la foto.
Des del segle... Perdó, des del segle X-XI fins avui, moltes narracions, precisament de follets, de nans, expliquen que hi ha on viuen, les escletxes de terra on viuen, se senten aquestes musiquetes o cants molt macos i molt relaxants, precisament. Mm-hmm. Bé,
està bé. Em va replantejar molt la història, molt.
Javier...
Bueno, mi propia experiencia particular además supuso casi un bautismo de fuego, porque fue en compañía de Manuel Carballal, otro amigo y compañero de andanzas, y fue precisamente aquí en Cataluña, en la montaña de Montserrat. Fue la noche del 23 al 24 de julio de 1987 y estábamos los dos investigando todo el polémico asunto de Luis José Grifo, de los avistamientos de Luis José Grifo en la montaña de Montserrat. Íbamos con él. Insisto, no era un día 11, nada de esto, no había todo el montón de personas que suelen reunirse allí, que ven ovnis por todas partes. Y mientras estábamos hablando, nosotros dos, con Luis José, y Luis José nos estaba contando un poco toda la historia de allí, pudimos ver una cosa que a mí me dejó personalmente muy helado, yo creo que a los dos compañeros allá arriba también. Apareció de repente sobre nuestras cabezas una luz muy fuerte, blanca, con una especie de centro de color verde y una especie de bolas anaranjadas por detrás. Es muy difícil hacer cálculos de la altura que pudiera tener, pero yo no calculo que estuviera más de 100 metros encima de nuestras cabezas, y me dio la sensación de que llegó a iluminar el suelo. Estuvo encima de nosotros recorriendo una especie de arco pequeño, unos 4 segundos, y volvió a tragárselo la noche tal y cual lo había expulsado, porque aquello apareció súbitamente encima de nosotros. Nos asustamos. Grifol, un poco en un ademán de arrogancia, dijo que bueno, que ya que habían accedido así los hermanos cósmicos, que podíamos pedir que bajasen un poco más. Manuel y yo nos subimos al coche rapidísimamente, casi nos estrellamos por las curvas de Montserrat. Y lo que fue más sorprendente...
¿Por qué?
Nos asustamos. ¿Sí? Nos asustamos porque, desde luego, no íbamos...
¿A eso son los nuevos investigadores de ovnis?
No, fíjate, eso sí que es un buen reproche, ¿no? No nos dio tiempo a reaccionar ni sacar las cámaras fotográficas, pero lo cierto es que cuando revelamos los tres rollos de las tres máquinas, los tres rollos estaban velados. Había fotografías, por supuesto, de los días anteriores y nos fastidió bastante que se velasen. Pero aquello nos dio una importante lección y que yo creo que nos acercó mucho a lo que habían vivido otros testigos que estábamos investigando. Y fue que la reacción de la persona ante un episodio de esas características y ante un episodio súbito es impredecible. Incluso la de las personas que están trabajando día a día con esta historia. Uh-huh. Y nos dio una buena lección y luego, desde luego, acto seguido, nos enseñó de que las pistas y el trabajo que estábamos realizando realmente merecían la pena. Y en eso estamos.
¿Va a ser un avistament demanat per en Grifol o no?
No.
No, espontani.
No, absolutamente espontani.
Uh-huh. ¿Y qué va a dir ell?
Yo creo que se asustó tanto como nosotros. Es mi impresión personal.
Pedro, de la Sagrera. Pregunta per un objecte volador no identificat que va perseguir amb un xèrif a l'any 86, diu ell. Ell deia Mèxic, però a Mèxic no hi ha xèrifs. Ha de ser als Estats Units. No?
Bueno, no havia pregunta, de hecho.
Sí, no, el que feia era exposar el cas, em penso que era el de Socorro, com indicaves.
Sí.
En Vicenç de Sant Cugat del Vallès diu en què es basa la investigació OVNI i que ell pensa que no es pot parlar d'una investigació científica tal com fins ara s'està portant.
Penso que aquest oient confon una mica les històries, en el sentit de, jo m'he quedat de que ell deia com no hi ha experimentació, doncs no pot ser una investigació científica. Mm-hmm. Home, tampoc hi ha experimentació, per exemple, a la meteorologia, i tothom accepta que és una ciència, i a més és una ciència de futur, perquè ens podem permetre el vaticinar el temps que farà, no només en hores, sinó fins i tot amb més antelació, amb dies. Per tant, no necessàriament es necessita experimentar per poder estudiar científicament una disciplina. Evidentment que els ovnis mai seran una ciència, però el que no es pot negar és que nosaltres podem aplicar el mètode científic per investigar informes sobre ovnis, com deia Heineck. Per tant, sí que podem aplicar aquest mètode científic. No? De fet, la majoria tracta de fer-ho.
Además, hay otra historia. Decía el oyente que, bueno, que si hay científicos vinculados a la investigación OVNI, y desde luego se puede decir que hay científicos y muy notables dentro de la investigación OVNI. De las personas que más destacan, por ejemplo, está el doctor Richard Haynes, que durante muchísimos años ha estado trabajando para el Ames Research Center, que es un organismo vinculado a la NASA norteamericana, y bueno, que se dedica sobre todo a cuestiones de vuelos espaciales y tal, de la propulsión de los vuelos fundamentalmente, y este hombre se ha dedicado durante muchísimos años a investigar aspectos del fenómeno OVNI que pudieran tener algún tipo de comprobabilidad física, electromagnéticas que sufren a bordo de sus aviones pilotos civiles y militares que han tenido OVNIs cerca. Entonces, él ha podido estudiar los efectos, tanto pasajeros como duraderos, es decir, ha habido instrumentos que ha habido que reemplazarlos, que sustituirlos, o que arreglarlos a raíz de que hubo una disfunción electromagnética dentro de ese aparato, o pasajeros, es decir, que solamente se detectan en ese momento y que el aparato en sí no sufre ninguna alteración. Y ha investigado más de 50 casos en los que se han dado este tipo de efectos electromagnéticos que se han podido constatar e investigar científicamente con todos los métodos técnicos y científicos a su alcance.
Esteu a la sintonia alfa de Catalunya Ràdio. Avui parlem de l'investigació OVNI, investigació OVNI, amb en Josep Guijarro i en Javier Sierra.
Al setembre de 1974, l'Acadèmia de Ciències de la llavors encara Unió Soviètica va publicar el seu programa de comunicació amb civilitzacions extraterrestres. Un dels paràgrafs d'aquest programa diu literalment:
mereix atenció particular la possibilitat que sondes llançades per civilitzacions extraterrestres siguin actualment en el sistema solar i fins i tot en òrbita al voltant de la Terra.
Sintonia Alfa.
Passen 6 minuts de 2:15. Fins a les 2, Sintonia Alfa. En Josep de Sabadell preguntava a tu, Josep Guijarro, sobre la cinta d'humo, bueno, ja hem comentat, i sobre el perill que representaria per la societat el fenomen OVNI, segons diuen fonts oficials americanes.
Bueno, jo m'imagino que el tema no va justament pel tema dels documents secrets, és a dir, per l'eventual perill tàctic que significarien aquests objectes volants no identificats, sinó més aviat, crec suposar que la pregunta va encarada en el polèmic informe de Matrix, en el que els suposats extraterrestres serien els responsables de determinades desaparicions misterioses que tindrien lloc a diversos punts del planeta, però fonamentalment als Estats Units, així com que els éssers humans, tal com postula en Salvador Freixedo, serien, diguem-ne, l'aliment d'aquests extraterrestres. Jo, en principi, em mostro bastant escèptic davant d'aquesta possibilitat, una mica de la part bèstia del fenomen OVNI, però que és una cosa que hem de considerar. És evident que hi ha una quantitat ingent de desaparicions misterioses, moltes de les quals han vingut, si no precedides, sí, relacionades amb la presència d'estranyes llums, o fins i tot de la incidència de la mateixa zona, el que penso que Javier explotava també una miqueta el tema de les zones finestra que anomena així en David Fiedler, però que sembla que sí hi ha una interacció entre el fenomen ovni i les desaparicions misterioses. Això pot ser significatiu com a perill social, com ho pot ser-ho aquestes altres teories un tant extravagants que ens pinten aquests extraterrestres com a altament nocius per la mentalitat i la integritat física de l'ésser humà.
Además hay una cuestión que es realmente interesante. Algunas zonas geográficas en concreto del planeta presentan un mayor número de casos que podríamos llamar ovnis negativos, por decirlo de alguna forma. Y uno de los países que más está en el candelero y que más investigaciones está, digamos que, espoleando en todo el mundo es Brasil. Uh-huh. Brasil, un país donde en muchísimas regiones se han recogido casos de lo que allí se denominan chupas-chupas, que sería un fenómeno que se daría principalmente en las selvas, en las selvas amazónicas, donde los testigos verían luces que llegarían incluso a lanzar gases sobre sus testigos o rayos de luz, etcétera, que desembocarían después en una posterior degeneración física del testigo y en muchas ocasiones en la muerte. Se les llama así chupas-chupas porque ellos piensan que se trata de una especie de fenómeno vampirizante, que es, en cuanto aparece se dedica a extraer la energía del individuo y a un poco a dejarle exhausto y dejarlo en condiciones físicas muy lamentables que producen la muerte. Sin embargo, eso que forma parte del, digamos, del folclore o de la interpretación del fenómeno ovni no excluye que se hayan producido realmente estos casos y que sean muchos los testimonios de personas heridas o que hayan sufrido este tipo de ataques, entre comillas, por parte de los ovnis.
En aquest cas no pot ser un assaig, per exemple, d'aplicació de noves armes químiques? En aquest cas concret?
Podría serlo, es decir, además, bueno, tú sabes muy bien que toda la selva amazónica se está dedicando para todo ese tipo de cosas, precisamente porque es una zona impune, no hay control por parte de ningún organismo internacional, ningún político desde luego se va a desplazar allí para controlar qué es lo que sucede, y podría ser que se tratasen de ensayos perfectamente terrestres.
En Lluís de Sants pregunta si hi ha motius per no parlar un testimoni d'un avistament, per exemple, a part del por personal, de la por personal de parlar, si hi ha motius, hi ha indicacions de per què un testimoni no ha de parlar d'un avistament ovni.
Jo fonamentalment diria que si algú pot tenir reserves per no parlar-ne és per por a publicitat personal, per la seva posició social o perquè, bueno, doncs no desitgi en cap moment doncs revelar la seva identitat perquè li pugui comportar determinada història, no? Home, hem de reconèixer que hi ha hagut una evolució. No és com els anys 50 o els anys 60 en el que parlar de totes aquestes coses podia significar doncs un rebuig social a nivell de que aquest és el pirat que veu els marcianitos, no? A l'actualitat hi ha una certa permissivitat, hi ha una mentalitat molt més oberta, però també és cert que en pobles i especialment en els que no tenen massa comunicació segueix havent una conducta de rebuig cap a aquesta persona i que hi ha casos documentats en els que fins i tot això ha causat doncs pèrdues de treball o coses encara més bèsties com és trencar una família, un matrimoni a conseqüència d'experiències determinades.
Recientemente además salía a la luz una historia que es bastante significativa en este asunto. Un célebre caso que tuvo lugar en Gran Canaria, el caso de Galdar, en que un médico que acudía de una población a otra para atender a un paciente urgentemente se encontró con un ovni que creció de proporciones con dos humanoides dentro. Aquel caso fue muy famoso, incluso fue investigado por el
Francisco Padrón.
Exacto,
Nada tiene que ver con Paco Padrón.
Pues este caso, que fue incluso investigado por los militares, el testigo hoy en día tiene muchos recelos a hablar porque al parecer está recibiendo presiones de fuentes oficiales que le están insistiendo continuamente en que no hable. Y bueno, pues ahí hay una amenaza explícita sobre uno de los casos que podríamos considerar más impresionantes de toda la casuística ufológica española.
Preguntava en Lluís concretament a vosaltres dos com a investigadors del fenomen si rebeu pressions o heu rebut alguna vegada pressions per no parlar o parlar de determinada forma del tema.
Jo les poques, muy pocas presiones que he recibido han sido no en general para que no hable del tema ovni o cuestiones de este estilo, sino en particular mientras investigaba algunos casos. Y solían venir generalmente no de fuentes oficiales, o al menos no se identificaban como tales, por supuesto, sino de incluso de algunos testigos o de personas vinculadas a los testigos que te coaccionaban para que no siguieses la investigación. o en algunas ocasiones, y eso es de mucho más mal gusto, sobre todo fue en Estados Unidos, de otros investigadores.
Mm-hmm. Aquest és el més freqüent. Jo, en els 7 anys que porto investigant, o 8 anys que porto investigant ovnis, les úniques pressions que he rebut han estat dels propis investigadors, i estic parlant aquí a Espanya, i en casos molt concrets. Recordo, per exemple, de forma anecdòtica, el cas dels suïcides de Terrassa, que sí van generar una certa polèmica i que fins a cert punt ens van instigar a que deixéssim d'investigar.
Ese es un tema curioso, el de los suicidas de Terrassa, porque en aquella época, en el año 72, cuando se produce toda esta historia, está involucrada prácticamente la totalidad de la ufología española.
Sí, sí.
Y despertó en aquel momento muchos miedos, quizá porque pensaban que a raíz de un caso de este estilo se podrían cerrar la investigació OVNI.
De la majoria veia homes de negre al darrere, serveis secrets de la CIA, vull dir, havien...
Però les mismas paranoias de entonces parece que se desataron después, en el año 90, cuando se reiniciaron las reinvestigaciones.
Pressions en aquest cas concret de Terrassa per part d'aquí de la família, o d'investigadors, dius tu?
D'investigadors, sí. Mm-hmm. Sí, no en direm noms, però tampoc es tracta...
Però per què? Perquè pensaven que era un cas exclusiu d'ells.
No, en absolut. Simplement perquè, per això que deia el Javier, perquè seguien pensant que hi havia un poder responsable de les morts d'aquestes persones, de que la que sortia perjudicada era l'ufologia en general, i de que si s'havia eliminat a dues persones, doncs en podien haver dues més al darrere.
Francisco de Nou Barris també pregunta sobre la forma d'investigar. Si els investigadors teníeu accés a mitjans tècnics suficients com per investigar amb serietat el tema.
D'entrada s'ha de dir que no es posseixen mitjans tècnics i que les investigacions són molt costoses. Per exemple, quan ens trobem, que això sol passar amb certa freqüència, amb coses que analitzar, siguin mostres de terreny, siguin des de lo més fàcil que poden ser estudis psicològics dels testimonis, etc., doncs sempre hem de recórrer a personal tècnic qualificat. Hem de dir que la majoria d'investigadors el que fem és dur a terme investigacions de tipus periodístic, que normalment solen ser complementades amb dades d'aquest tipus. És a dir, la teva investigació sol consistir en entrevistes amb testimonis, en contrastar les opinions d'aquest testimoni amb d'altres persones, en recollir testimonis complementaris que hagin pogut observar, poder fotografiar, analitzar, en el cas de que les hi hagin fotografies, de portar mostres a universitats que normalment fan aquests estudis de forma oficiosa i amb estones lliures dels científics implicats, perquè no són estudis oficials, s'ha de dir també, i tot això doncs, té una sèrie de despeses que sí que assumeix l'investigador de forma particular, perquè desgraciadament en aquest país no existeixen ni subvencions oficials ni facilitat per investigar els casos.
Ocasionalmente solo algunos centros, como este que mencionábamos antes, de la Fundación para la Investigación OVNI, aporta importantes sumas de dinero para que personal técnico, generalmente ajeno a la propia investigación OVNI, analice las pruebas circunstanciales que se puedan tener de algunos casos. Y eso lo que garantiza, y es importante, es la objetividad a la hora de obtener resultados, porque no es una persona que tenga un interés específico en el tema OVNI, ni que sea pro o contra extraterrestre, o contra la idea de que ese objeto pueda ser una nave extraterrestre o cualquier otra cosa. Y los resultados que se puedan obtener de una persona que no está involucrada en el tema OVNI y que ha investigado técnicamente una cuestión de este estilo, pues son realmente notables. Además hay otra cosa, que es el tráfico de influencias, que también existe dentro del tema OVNI, y de hecho se han conseguido buenos análisis de fotografías, de filmaciones, etcétera, a raíz de tener buenos amigos, por ejemplo, en laboratorios de la NASA que se dedican a investigar las filmaciones de los alunizajes o de los lanzamientos de cohetes espaciales, etcétera, y que por esos mecanismos técnicos, que son quizá los más sofisticados del mundo en muchas ocasiones, se ha logrado incluso analizar fotografías de ovnis. Jacques Vallée ha obtenido muchísimas de estos análisis a través de personal cualificado de la NASA con el que él tenía contacto personal, y se han obtenido análisis de muy alto valor científico e irrefutables en todos los sentidos.
Passa un minut de 2:45, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio.
Preneu nota tot seguit de les activitats que es faran durant la setmana que comença.
Complim així una feina exclusivament informativa que de cap manera pressuposa que Sintonia Alfa recomani necessàriament aquestes activitats. De dilluns dia 25 a divendres dia 29, Emilio Burgón dictarà al carrer de Nicaragua número 114, primer segona de Barcelona, unes conferències sobre Teosíquia, reflexiones sobre el conocimiento del universo y el hombre en su centro.
En rebreu més informació trucant al telèfon de Barcelona 419-9731, prefix 93, telèfon 419-9731.
Preneu nota que dimarts, dia 26, Llibreria Epsilon organitza a la Sala Abraxas de Barcelona una conferència de Chen Guanfu sobre aspectos energéticos de la medicina tradicional xina. Començarà a les 8 del vespre i en rebreu informació trucant al telèfon 453 09 39 de Barcelona. 93 453 09 39.
Anoteu també que dimecres, dia 27, el Círculo Atenea organitza a la mateixa Sala Abraxas de Barcelona una conferència de Juan Trigo sobre ¿Qué astrología hemos recuperado? Començarà a 8:45 del vespre i en rebreu més informació trucant al telèfon de Barcelona 430 59 22, 93 430 59 22.
Recordeu que cada dimarts a les 8 del vespre es parla sobre el color amb col·loqui i audiovisuals al Centre d'Estudis i Divulgació del Color al carrer Moragues número 5, tercer primera de Barcelona. En rebreu informació trucant al telèfon 417 65 78 de Barcelona. 93 417 65 78.
Preneu nota que dimecres dia 27 la comunitat Bahaí de Barcelona es complau en convidar-vos a l'acte inaugural de la commemoració del centenari de Bahá'u'lláh, profeta fundador de la fe Bahaí. L'acte serà a 8:45 del vespre al Casal del Metge, a la Via Laietana número 31 de Barcelona. Més informació al telèfon 439 90 29 de Barcelona. Prefix 93, telèfon 439 90 29.
Dimecres dia 27, el Centre Tao del Caracasp número 39, tercer segona de Barcelona, organitza una conferència de Joan Garriga i Vicenç Oliver sobre la programació neurolingüística, claves per una comunicació eficaç. Al mateix centre d'O, divendres dia 29, Enrique Eskenazi farà una introducció al simbolisme del tarot. Les conferències començaran a 8:15 del vespre i en rebrà més informació trucant al telèfon 317 40 88 de Barcelona. Prefix 93, telèfon 317 41 88.
Llibreria Síntesis anuncia pel dijous dia 28 a 8:15 del vespre una conferència de Mood Griebel amb el títol de La sabiduría de los indios nativos de América, los cabellos trenzados. En rebreu informació trucant al telèfon 454 61 89 de Barcelona. 93 454 61 89.
No oblideu que divendres dia 29 a les 8 del vespre es farà a la llibreria Els Arcs, al carrer de Carreras Parada número 4 de Girona, una conferència de Francesc Bisbal Vilamajor sobre fenòmens paranormals. Rebreu tota la informació sobre aquest acte trucant al telèfon 22 37 00 de Girona. Prefix 972, telèfon 22 37 00.
L'Associació Cultural Nueva Acrópolis anuncia pel divendres dia 29, a 15:15 del vespre, una conferència sobre El mito de la carne de Platón. Recordeu que a la mateixa Associació Cultural Nueva Acrópolis es projecta cada dia, dilluns a divendres, a les 7, a les 8 i a les 9 del vespre, audiovisual Pompeia, la ciutat sepultada per volcán. En rebreu més informació trucant al telèfon de Barcelona 318 8209, prefix 93, telèfon 318 8209.
El Centre d'Estudis Astrològics i Humanitats Aquarius s'anuncia per divendres dia 29 a les 10 del vespre una conferència de Gabriela Ruchat i Heiko Haven, Eli i Alice, sobre rei, sanació a través de les manos. També anuncia per dissabte dia 30 i diumenge dia 31 un seminari de cap de setmana sobre massatge metamòrfico i introducció a la kinesiologia holística, dictat per Lourdes Pérez Benito. En rebreu més informació en el telèfon de Barcelona 405 0043, prefix 93, telèfon 405 0043.
Finalment, preneu nota de tres llibres que acaba de posar a la venda Plaza i Janés Editore.
Genoma, la historia de la aventura científica más asombrosa de nuestro tiempo, el intento de trazar el mapa genético del cuerpo humano, de Jerry Bishop y Kel Baltots.
El tarot egipcio, de Margarita Arnal Moscardó.
Y Stephen Hawking, una vida para la ciencia, de Michael White, John Gribbin.
A més, preneu una que demà dilluns, dia 25, a 3:15 vespre, es farà una conferència de demostració de reflexologia holística, mètode Greenberg. Serà a la Sala Claret al carrer Llúria 5 de Barcelona. I preneu nota que també Editorial Planeta acaba de treure dos llibres interessants. Un, El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. Interpretació més audaç i brillante de la història present i futura de la humanitat. I donat que aquí hem parlat moltes vegades de les... el llibre d'en Magic Johnson. Tu puedes evitarlo. El mejor manual para prevenir el sismo por uno de los mejores deportistas de este siglo.
Sintonía Alfa.
Vull per les dues. Francisco de Nou Barris preguntava o acusava els tiradors OVNI que de 20 anys ençà no hi ha res nou. No hi ha avistaments o no hi ha investigacions.
No.
¿S'han aburrido los extraterrestres atrás?
Yo creo que habría muy amigable, entre comillas, que acusar a Francis de Nou Barris de estar informado. Porque es que todos los medios de comunicación desde hace bastantes... desde los últimos años, desde 88-89 a nuestra parte, se han competido mucho con la divulgación de casos OVNI, y son casos OVNI recientes. La sesión empezó con el OVNI de Borones, del que ya hemos hablado, indudablemente, pero hay muchísimos casos en nuestra propia península de los últimos años. Yo ahora recuerdo uno que ha marcado un poco hitos ya, que es el de un aterrizaje que tuvo lugar en abril del año pasado, del 91, en una pequeña aldea burgalesa en Cogullos. Dos de sus habitantes, con lo cual el porcentaje de habitantes que han visto OVNIs es muy alto en ese pueblo, dos de sus seis habitantes vieron durante dos días consecutivos un OVNI, vieron salir durante dos días consecutivos hasta siete entidades que recorrieron, que estuvieron allí dando vueltas. Y, se supone, y es una suposición solo después de haber visto el caso, que quizá haya allí una abducción, pero lo cierto es que allí quedaron huellas, no solo de la nena, también de las pisadas de aquellos seres, de entidades, y ese es uno de los últimos casos de abril 91, insisto, o sea que no estoy hablando de hace 20 años ni de hace 30.
Mm-hmm. Josep. Bueno, completament d'acord amb el mig Xavier. Afegia, a més, que en liberals sí que es pot parlar d'un descens a la fenomenologia, paral·lel també al seu increment a l'estranyesa del fenomen. És a dir, no ens trobem amb el típic i tòpic del senyor que va a la carretera i es troba aquella llum que després descendeix i resulta que ha estat un aterrissatge OVNI, i aquells ocupants estaven des de buscant patates fins a agafant mostres de terra. Aquest esquema, diguem-ne, s'ha modificat substancialment. Ara les coses solen ser molt més aberrants, molt més, diguem-ne, estranyes, i fins i tot això ho significàvem abans durant el sopar, la de tendència de veure exclusivament els ocupants gairebé sense objecte. Hi ha molts casos de contacte en la que no, jo he vist extraterrestre i tal, no hi ha una nau associada dirint en aquest personatge. Quan la conducta i el diàleg en el cas hagi mantingut sol ser d'una tendència marcadament forània, no?
Amb això potser tornem als més antics, bíblics, quasi.
Gairebé. Jo això ho significaria com un tret molt important de la línia OVNI actual. És a dir, nosaltres, els investigadors, incloent a tu, Andrés, hem vist moltes vegades com el fenomen OVNI jugava no només amb el navegador, sinó també amb els testimonis, modificant-se una miqueta quan semblava que podíem tenir unes lleis de conducta del fenomen, doncs el fenomen canviava radicalment i semblava burlar aquestes lleis. Doncs ara ens estem trobant un retrocés en la llei del pèndol, que també seria aplicat a la fenomenologia OVNI.
Josep del Clot diu que per què no reben ser intel·ligents a l'espai als centres astronòmics?
Bueno, quizá no las estén recibiendo, pero desde luego están preparadas para... Porque ya en el año 88, el 89, se aprobó lo que se llaman protocolos de detección de vida inteligente extraterrestre, en los cuales la NASA se comprometía a establecer principios burocráticos para actuar, que se detectase esa señal, y rápidamente tomar en el asunto, pasar toda esa información al secretario general de las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas divulgasen por fin esa información. Lo que ocurre es que el proceso es largo, tan complejo y tan burocrático, que corremos el riesgo de perder toda la información por el camino y de que llegue completa con toda la sinceridad que debiera hacer.
Y lo que es evidente es que también molts astrònoms han tingut oportunitat de veure OVNIs. Jo recordo la famosa oleada que va a Xile, en la que molts astrònoms no només van amb els seus aparells objectes no identificats, sinó que van obtenir fotografies. El que així que és, evidentment, cap reconeixement científic, en el sentit de admetre-ho, es necessita que varis observatoris puguin reproduir, o sigui, puguin captar aquest fenomen. Com aquesta circumstància no s'ha donat, per tant, no es pot parlar d'un reconeixement científic d'aquestes observacions. És com els trets negres, és a dir, sembla que a nivell públic s'admeti l'existència de forats negres. Més existeixen matemàticament, és a dir, no hi ha cap constància visual de la proximitat d'aquests forats negres. Sí que publica eventualment un científic, diu, jo n'he vist un, que les coordenades, però resulta que no els han vist aquests 4 o 5 observatoris. I fins que no...
Està muy negro, esas son
fotos. Exacte, és de forat negre.
Josep també preguntava si els objectes voladors no identificaran ser objectes fabricats per grans potències.
És una possibilitat. Jo relato com a anècdota, i no es tracta d'un gran artefacte, no, simplement d'un F-117, que durant les proximitats de la Guerra del Golf es va donar una veritable onada al Levant espanyol d'objectes triangulars, i resultava que havia hagut el pas de 54 F-117s que anaven en direcció Pèrsic. Aquesta circumstància és una de les que podrien ser atribuïdes a aquests objectes identificats que passen per no identificats, i n'hi ha algunes vegades en què aquesta maniobra pugui ser, diguem-ho així, intencionada. Jo poso, per exemple, documentació relativa al famós projecte del govern francès, en el que d'una forma deliberada deixava anar un missil Tiber amb l'objecte de repercussió sociològica que tindria. Bramar aquest missil perquè diguem-ne, anés en un moment determinat, evidentment sense càrrega nuclear, i va fer unes llums molt divertides perquè l'objecte anava com ell volia. Aquest objecte va ser a Catalunya, al sud de França, i l'endemà els diaris de la Provença i del nord de Catalunya titula un objecte no identificat havia estat visitant les nostres terres.
Evidentes que los militares se han inspirado en algo y en algo que ellos mismos no han construido.
Us heu lliurat d'explicar l'equació de Drake. Per campana us allibera. Arribes a dues. Moltes gràcies, Javier. Moltes gràcies, Josep, per haver vingut a Sintonia Alfa, i fins ben aviat. Serà fins diumenge 31, en què parlarem dels enigmes de l'antic Egipte.